Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir a l'estudi Ramon Bernils. Amb nosaltres ja hi tenim el Jaume Pla i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
I està el Caure, amb Víctor Alexandre, que s'incorporarà, suposo, en breus instants a aquesta tertúlia, que, com es poden imaginar, tractarà els típics temes de política, però avui amb aquesta notícia. La pregunta de la consulta serà doble. Vol que Catalunya esdevingui un estat? I si és que sí, vol que aquest estat sigui independent? Aquesta és la fórmula escollida per convocar el referèndum. El president Artur Mas ho ha anunciat des del Palau de la Generalitat, flanquejat per dirigents de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa i la CUP, i ha assegurat que l'acord ha estat bo i ràpid. El referèndum, ja tenim data, serà el 9 de novembre del 2014, i jo aquí afegiria, si ho permet el govern espanyol, que és una de les lectures que ara haurem de fer. Dit això, qui vol començar?
Diu que deies això que arribava
Víctor, Eduard,
estava a punt de caure i he pensat, home, que no caigui, pobre.
Era un dia, era un dia.
No, ja ho sap. Jo sé que és una frase feta, però he pensat, de seguida he mirat per la finestra a veure si el veia arribar, dic que no ens caigui aquest home abans d'arribar, perquè si no...
Encara entrem per la porta aquí,
Exacte, ho tenim malament.
No, però vaja, et recolliríem, Víctor, vull dir que...
No, ho dic per treure una mica de foc a la situació, no?, perquè... La cosa està brillant i està, en fi, segons quins comentaris que he anat escoltant de segons quins comentaristes femenins i masculins, déu-n'hi-do. Bé, jo voldria dir d'entrada que a mi la pregunta no m'agrada. És a dir, a mi la doble pregunta no m'agrada.
Però és la millor que es podia fer o no?
No ho sé.
Deixa'm acabar de presentar l'argument i després ja... O sigui, no m'agrada precisament perquè és doble pregunta i aleshores em sembla que no calia. Entenc que arribar a l'acord, els grups que van arribar a l'acord, probablement portava inevitablement a un tipus de pregunta d'aquesta mena, ho entenc, però sobretot a mi em sembla que el que és important en aquest moment és que hi ha una pregunta i hi ha una data. I això per mi és el fonamental. Perquè que es faci o no es faci la consulta, que l'estat espanyol doncs, ho deixi fer no sé què, això ja va dir donat de per si, fos quina fos la pregunta, fos quin fossin el nombre de representants del Parlament que ho fes, és igual. El resultat és, hi ha la pregunta, hi ha la qüestió, hi ha la data, i a partir d'aquí tot continua movent-se. I per mi aquesta és la part positiva del que va passar ahir.
Més lectures. Jaume, com ho veus?
Jo veig que és la pregunta molt intel·ligent. A tothom ha sorprès que siguin dues preguntes, però quan vas analitzant te n'adones que és la millor pregunta que es podia fer, i per altra part fixa't que partits tan diferents com pot ser la CUP amb Unió i ho han acceptat, i tots estan d'acord. Tots diuen que no seria la pregunta que ells haguem pogut fer, però que és la millor, la necessària. Hi ha una cosa que s'ha parlat poc, em sembla, però que ha deixat el cul en l'aire el PSC. Absolutament. Perquè, és clar, al fer la primera pregunta, si vota sí, a la primera pregunta vol que Catalunya sigui un estat, és necessari per ser un estat federal. O sigui, que ells van dient federalisme, però si no es fa un referèndum o es canvia la Constitució, que el govern ja diu que no, doncs no es pot fer un estat federal. En canvi, si voten que sí a la primera i no a la segona, doncs ja poden entrar en aquest món que ells demanen, no? I fixa't que el Rubalcaba rotundament es va posar al costat del Rajoy, i en canvi el Navarro diu que diàleg, i que s'ha de parlar de canviar la Constitució i de poder fer el tema de la situació que volen demanar. I en canvi, esclar, això nega la possibilitat de que ha dit el Rubalcaba, que rotundament ha dit que no, que ha estat sorprenent que un partit socialista d'esquerres negui que un país pugui simplement votar. Perquè, escolta, tots aquests partits que estan d'acord representen més de 2 milions de ciutadans catalans. Clar, si aquests 2 milions demanen simplement que puguin votar, com un partit socialista d'esquerres ha de dir que no hi tenen dret. I fixa't que el mateix sindicat seu, UGT, està totalment d'acord que es pugui votar.
Víctor, com ho veus?
Bé, sobre això que diu del, el Jaume del Partit Socialista, completament d'acord, completament d'acord.
Jo li volia deixar un capítol a part al senyor Pere Navarro, si volen, alt, ho dic perquè ho tenia aquí apuntat com un ítem,
sí,
però vaja.
Sí, perquè ara sentia una entrevista que li feien a Catalunya Ràdio, la senyora Terribas al senyor Navarro, i quan li ha preguntat sobre això, justament, del tema de la primera part de la pregunta, o la primera pregunta, en definitiva són dues, ell deia no ha contestat. No ha contestat. És a dir, està en contra, fins i tot, que sigui un estat dependent. Dependent. Esclar, aleshores, què és el que planteja, oi? Bé, deixant a part això, sobre el tema de la pregunta, bé, el meu suport absolut a la consulta, per descomptat, en tots els sentits, i seria la mateixa posició de l'Assemblea Nacional Catalana. Personalment, a mi no m'agrada la fórmula. El meu suport absolut, però això sí que estic d'acord. A mi la fórmula no m'agrada. Crec que els catalans som únics, complicant-nos la vida. Som únics, no tenim rival. Vull dir, amb això, vull dir, entre nosaltres i la resta hi ha un abisme. És una mica com el Barça va ser fa dos anys. No sé per què Espanya es molesta tant complicant-nos la vida, perquè nosaltres ja ho fem sols. Perquè mira que senzill, oi? Vols que Catalunya sigui independent, sí o no? I jo crec que els motius pels quals el sí, la gent que vol sí, rotund a la independència, són tan diversos com els que té la gent del no. És a dir, els que volem el sí tenim diversos models de societat. La prova és que la CUP i Convergència coincideixen en que volen un estat per Catalunya, però tenen models de societat diferents. No tenen res a veure, però s'han unit amb això. De la mateixa manera, en el sector del no, trobem doncs, des de la caverna més pura a gent d'esquerres que són espanyolistes i que, malgrat tot, coincideixen en què volen que Espanya sigui una, etcètera, etcètera, i tot això, i estan en contra de la independència de Catalunya. Aleshores, davant d'aquesta situació, com que no parlem de models de societat en aquest punt, sinó que parlem simplement de tenir un estat o no tenir-lo, crec que la pregunta hauria de ser com la fa la Gran Bretanya, és a dir, com la fa Escòcia, senzillament. Ho vols o no ho vols? Com ho vols és un altre debat. Els que la volen, entre els motius del no, hi ha els que voldrien tornar a una Catalunya predemocràtica abans de la Constitució, no? Els que ja els està bé l'autonomia actual. Els que voldrien una miqueta més, home, detallet més, algunes engrunes més, els que voldrien un altre estatus, una mica millor, com diu el senyor Navarro, una singularitat, però sense arribar a res més. Escolta, tot això és posterior. El que caldria dir als que estan a favor de la primera pregunta i en contra de la segona és què faran si guanyen ells. Perquè si guanya el sí, totalment, doncs depèn de nosaltres.
Si
guanya el sí-sí, depèn de nosaltres, depèn dels catalans, i hem de construir l'Estat. Ara bé, si perd el sí i guanya només el primer sí, és a dir, que volen un estat dependent, aquí et trobes que ja no depens de tu, sinó que tornes al punt de partença, que és PP i PSOE. I tots dos ja han dit, com deia el Jaume, que estan literalment en contra del dret de decidir de Catalunya. Aleshores, on vas amb aquest estat? Dius, bé, ha guanyat l'estat dependent. Què fem? Ah, doncs anem a parar al Congrés espanyol, on per sempre, de per vida, el Partit Socialista i el Partit Popular tindran majoria absoluta. Ni en els somnis més delirants que Catalunya, el País Basc, Galícia, el País Valencià, les Illes, Navarra, Canàries, ens ajuntéssim, que ja em explicaràs, podríem mai, mai, mai tenir majoria absoluta. De manera que mai es podrà canviar, Espanya és una i punto. Aleshores, l'atzucac és aquells que vulguin dir sí a la primera pregunta, a l'estat dependent, el tenen plantejat automàticament. L'única manera de canvi és quan depens de tu. Aleshores, fent un símil futbolístic, per exemple, hi ha vegades en què, sí, acabo, hi ha moments, situacions esportives, en què dius, home, a veure, a vegades depens de tu. Si guanyes el partit, ets campió. I a vegades dius, s'ha de fer un càlcul de probabilitats, si aquell empat amb no sé qui, l'altre guanya no sé què, i l'altre tal, aleshores potser jo podria arribar a ser campió. Malament. Malament. Doncs en aquest cas, l'estat dependent no depèn de tu, depèn de tercers. L'estat independent sí que depèn de tu. Aleshores, tu mateix.
Bé, el que m'agrada escoltar en Jaume, que està molt, té molt clar en un sentit, en Víctor, que també ho té clar, però jo et diu que no tant, i tornem al que començava dient. O sigui, el dia d'ahir porta un aspecte positiu, però continua deixant oberta doncs, la incògnita de moltes coses. Hi ha una cosa que està molt clara, i és que coincideixo, i és que la posició del PSOE i la posició del PP, un amb el govern i l'altre a l'oposició, en aquest cas, Junts, és molt senzill d'explicar. És el que diuen, la decisió no depèn d'una part. Ells diuen, una part d'Espanya no pot decidir el que correspon decidir a tots els espanyols. Com a conseqüència, digueu el que vulgueu, però la veritat, doncs, aquí no passa. Aquest és el punt important, aquest és el punt que marca el diferencial, per exemple, amb Escòcia. Els senyors aquells diuen, ells creuen el mateix també, però diuen, bueno, que ho diguin, a veure fins a quin punt. Aquest no arribar als dos terços del Parlament, per exemple, que és per quatre, clar, dona també aquest tipus d'arma per anar dient, no, és que no arriben ni els dos terços. Clar, totes aquestes coses són,
però clar, que
són
digui,
figures...
El que ho digui el que té un terç, això...
No,
és que clar,
no,
jo sé que no és per tu,
tot són figures retòriques, podríem dir, no? A l'hora de la veritat, jo continuo dient que el que és important és que, efectivament, abans de que això s'acabés podrint més del que s'estava podrint ja, doncs ja ha sortit. Per tant, ara li poden dir el que vulguin, poden dir aquest president, o sigui, el president Mas està boig, porta un... el senyor Rubalcaba fa un paro i diu, el president Mas los lleva, ens para i diu, a un callejón sin salida. Està ben expressat, ben dramatitzat, no? Perquè això que dic...
Ho ha deixat davant del mirall,
No ho sé, però realment està ben manifestat. Però jo continuo dient el mateix. Aquí interessa seguir, perquè ja ho sabeu, quina és la meva actitud en aquest sentit, perquè jo penso que aquí hem d'entrar molts més elements. El fet de que coincidís el dia en què hi hagués el senyor Rompuy amb el senyor Rajoy, té el seu punt, diguéssim, de morbo, no? Perquè, clar, el senyor Rompuy repeteix el mantra que es repeteix contínuament des de la Unió Europea, i és, això és un afer intern...
No tothom, no tothom.
No, un moment.
Perdó, aquest és el president.
Sí,
en definitiva,
sí,
teòricament és el president, és el nostre president a Europa, teòricament.
De moment,
teòricament.
Fins al maig.
Però ell fixa dir que, a més, ho accentua o ho amplia dient, igual com a Bèlgica, perquè clar, ell és belga i a Bèlgica tenen precisament un conflicte, sí, sí, amb aquest tema bastant important. Però, i això es va repetir, i efectivament no tothom ho va dir el mateix, però en el fons hi ha una cosa de fons, que és dir... En la Unió Europea no interessa que hi hagi una fragmentació, perquè els estats, quan més potents siguin, quan més forts siguin, millor serà la Unió Europea. Mentida. No és veritat, això. I no és veritat per una raó molt senzilla, perquè precisament el que ha de fer la Unió Europea per ser Unió Europea és fer desaparèixer els estats com a tal, com els que entenem fins ara, els grans estats, que s'han d'integrar. Llavors, la pregunta, si té alguna cosa de bona... aquesta pregunta partida, és precisament que juga, penso jo, anticipant-se una mica amb aquesta posició, de dir, un estat i un estat independent. Un estat independent, però clar, en el rerefons de tot això, hi ha que, en qualsevol cas, suposo, la idea de la majoria de polítics que ha arribat a consensuar aquesta qüestió, estan pensant en continuar en Europa. Per tant, és una independència dintre de la dependència que suposa d'un estat estar a Europa. És un joc que tot just, escolteu, tot però, just
però
comença.
Una diferència.
Tot just comença.
Però hi ha una diferència amb això, i és que la pertinença a Europa és voluntària, no és imposada. És a dir, ets tu qui decideix, dir, sí, sí, ja em va bé formar part d'aquesta unió i transferir certes competències meves a vostè, perquè em cau molt bé i perquè creiem que és millor per vostè i per mi.
D'acord.
En el cas Catalunya i Espanya no, és una imposició, en el d'Escòcia sí, en el d'Escòcia va ser Escòcia qui va voler unir-se al Regne Unit i ara diu, mira, saps què? Ja m'he cansat. I, en canvi, en el cas de Catalunya no és una imposició. Per tant, no reconeixen que ets una nació, Gran Bretanya reconeix la nacionalitat escocesa, i, en canvi, nosaltres no. Aleshores, esclar, la pertinença a aquest estat, que és l'espanyol, és fruit d'una imposició, d'una conquesta bèl·lica, de fet, no armada, no pas d'una voluntat de Catalunya en un moment determinat de la seva història que es volia unir amb Castella.
Però fixa't això que deies tu de, casualment ahir, quan van fer aquest acord històric, hi havia el Van Rompuy, però ell estava al costat del Rajoy i el Rajoy ho va utilitzar.
Clar.
Per poder-se dir aquesta rotunditat.
I ell es va deixar utilitzar.
Sí,
no,
clar.
Ho sé, no, sí, ho sé,
home,
per què, vol
tant,
dir.
I
no pot ser que el Rajoy ho digués sense que l'altre sapigués el que anava a dir el Rajoy. Home, estava a casa seva. No, però fixa't que el Van Rompuy en cap moment ho va negar. Va fer una mica, va nedar entre dues aigües.
No va ser categòric. Des de la Unió Europea nosaltres no ens podem posar en un afer intern d'Espanya.
Bueno, exacte, bueno, però és que això no és,
i dir, després,
no és negar-ho.
Perdona, i ho va remarcar, i va dir, i no crec,
no crec.
Em sembla que no seria, que no és convenient, que no,
o sigui, sempre que Espanya sigui com un estat legal, bueno, va nedar entre dues aigües.
Per dir que repeteix un mantra que estan repetint tots.
No, però
el Durão Barroso.
El Durão Barroso és l'únic. Ahir a la conferència del Boix deia que ell ha parlat amb tot el de Brussel·les, i l'únic que es manifesta rotundament és el Durão Barroso, que, per cert, diu que està molt mal vist, inclús entre els seus col·legues, i que no sortirà el mes de maig, no hi serà.
Esperem.
Els demés, diu, jo he parlat amb el Schulz, amb el Ren, això ho deia aquest personatge, no? I tots, quan els hi pregunto obertament, silenci absolut. Bueno, doncs silenci absolut vol dir que no diuen no, impossible, no n'hi ha cap. I a mesura que vagi avançant el tema de la pregunta, que pensa que fins al 9 de novembre no s'han de fer les eleccions, tot això anirà increixent, perquè, és clar, com és possible que en ple segle XXI un país o una nació no puguin tenir el dret a votar, simplement que puguin votar.
De fet, aquest era el titular de diversos mitjans de països estrangers, sobretot el de la BBC era magnífic, no? Espanya bloquejarà la consulta,
sí, sí,
dels catalans.
Això,
és a dir,
el
que per ells
tenen,
és positiu, fer un pas de dir aquí no hi haurà consulta, vist a l'estranger, com no poden permetre algú que vagi a les urnes i pugui decidir.
Que pugui votar.
Sobretot això en els anglesos, una cosa que els sorprèn molt, no? Perquè és una democràcia consolidada.
Hi ha un titular nord-americà, no recordo quin diari era, que deia una cosa que m'ha fet molta... Bueno, m'ha fet gràcia, és una forma de dir-ho, eh? Que diu Catalunya, diu, vol marxar d'Espanya abans que s'enfonsi.
Bé, és una lectura, no? És una lectura.
Diu aquest tio, diu...
I l'altre...
Això s'enfonsa, marxem.
Els castellers creixen, i Espanya s'enfonsa, sí. I l'economia espanyola s'enfonsa. Sí.
Si algú vol fer un repàs a la premsa estrangera, Vilaweb és un diari electrònic que té especial cura a trobar enllaços, i la veritat és que
ja
per triar, remenar, tot el que vulgui.
Recordem que el 9 de novembre va caure el mur de Berlín.
Sí, senyor.
De fa uns quants anys. Vull dir que poden... hi ha coses que semblen impossibles de que passin i passen.
Però és que ells mai es pensaven, el Juliana, que és un gran corresponsal que està a Madrid i que coneix tots els enllaços de tots els polítics, deia que el que el va agafar és per sorpresa, perquè no es podien imaginar que 5 partits tan diferents arribessin a un acord. Que no hi arribarien i que faríem el ridícul.
Bé,
ell... que és el que estaven esperant.
Això demostra que no coneixen...
El senyor Juliana, entre ells, em sembla que ho estava esperant.
Suposo.
També.
Sí, perquè el senyor Juliana, un dia en podríem parlar, un dia el podríem convidar a la tertúlia,
sí,
perquè...
Sí, oi? Sí.
Bé, és igual, ho deixarem estar, perquè no hi és.
Cadascú té la trajectòria que té.
El senyor Juliana parla avui de la finezza que és un tema que havia...
Sí, però amb el rotllo aquest, del Cap de Toro, a la Finets, a Lampedusa i tot això, se l'ha de un dia analitzar exactament, sí. Perquè jo crec que ell moltes vegades, i tinc algun article guardat, que barreja els seus desitjos amb la realitat. Ho deixaré aquí perquè...
Vaja. No, però el senyor Juliana és el clàssic periodista literari. I tots suquen literatura, sí, home, sí. Aquesta cara.
No, no, és igual. És
però
igual.
No,
no, no. No, però jo llegeixo sempre. Perquè,
no, no, sí, jo també, perquè, sí, jo llegeixo fins i tot
perquè
que no
m'agraden. És un individu, jo vaig fer un article una vegada que deia, què diu en Juliana? Perquè, sí. Perquè hi ha molta gent que... També podríem veure la portada de la Vanguardia que canvia el director. Que canvia el director en aquests moments.
I posa la foto del senyor Godó, però sí. Ni del substitut, ni del que el substitueix.
I canvia el director.
Magnifica, aquella imatge.
La de l'amo.
Però ells no es pensaven que...
En aquests moments és significatiu.
Quan van anunciar que canviarien el director no es podien imaginar que la pregunta sortiria ahir, no?
No ho sé, jo.
No ho crec.
No se sap mai, aquestes coses.
No ho sé. Ah. Jo la veritat és que començo a pensar que a veure... A l'antic va posar en marxa la Vanguardia en català,
sí.
Quan ja feia, bueno, en fi, semblava que això era una cosa que sortia recurrent, tornava a sortir, que sí, i ho va posar en marxa. I una vegada posat en marxa i vistos els resultats, llavors el cap Màrius Caló porta més anys a la Vanguardia que a l'antic.
Molt amic del rei.
Va començar, que era una criatura.
De fet, va començar amb l'Escamilla en el seu moment a la ràdio.
Sí, sí, sí.
I va anar pujant.
Sí. Amb el Salvador Escamilla.
Per exemple, el tema de comunicació, i hi ha una característica que és molt clara del Màrius Carol, que és clar, durant molts anys ha sigut amb l'enllaç amb la corona.
No, jo, l'amic del rei, jo ho he dit.
Que en aquest moment, precisament, quan la Vanguardia, des d'un suposat posicionament, va fent un gir, llavors surti i sigui en Màrius Carol, amb les corbates precioses, doncs el que estigui en el front del diari, jo penso que significa.
I a partir d'ara, el diari, com quina tendència tindrà? Seguirà amb aquesta modernitat?
No. La mateixa que sempre, que és
qui guanyi,
navegant.
La portada d'avui ja ho
diu tot.
Home, la d'avui és la més
flotant.
La més explícita, diguem-ne, alineant-se amb el govern espanyol, però, perquè és l'únic que fa servir un verb negatiu per parlar de la consulta, i me les he mirat totes i me les miro al mat i les portes, no m'he pogut llegir encara els editorials, tot i que l'editorial de la Vanguardia em sembla que va per la mateixa línia, pel que he pogut llegir, diuen, desafia, és a dir, segons la Vanguardia, que Mas i aquests altres partits presentin una consulta és un desafiament. A Rajoy.
Però fixa-t'hi també amb la tipografia, que té molt a veure. La tipografia és la primera pregunta amb lletra més gran i la segona amb lletra més petita.
No fos cas que no els hi cabés, no?
No, però jo...
La que no els agrada, oi? La que no els agrada.
Jo, com havia acabat l'altre dia, doncs, aquella de l'expressió verbal del gest, gestual, doncs diu molt. En aquest cas, la tipografia també diu molt.
Per cert, una coseta, un parèntesi encara sobre aquest tema. Ahir va haver-hi la conferència del Carles Boix, catedràtic de Política i Afers Públics de la Universitat de Princeton i també membre del Consell Assessor per la Transició Nacional. Va fer aquesta conferència en aquest cicle que ha organitzat Òmnium. Qui no hi fos, que sàpiga que nosaltres hem fet una entrevista prèvia en vídeo i en àudio, en què fa un titular que jo trobo que la clava, no? Diu, la consulta del 9 de novembre farà més fàcil explicar el cas català al món. I això ho lligo amb el que dèiem de VilaWeb, que clar, és que tenim articles sobre Catalunya, mitjans sud-americans, mitjans en portuguès, mitjans italians, mitjans francòfons, mitjans anglòfons, en alemany, vaja, en rus, vull dir que ahir l'impacte almenys hi va ser. Vull dir que,
sí, però, a més, la sala plena de goma.
Sí, i tant, més de 200 persones hi havia. Més de 200 persones.
Home, i tant.
Bé, estava ple baix i els laterals, no? Que eren 250...
Sembla que eren 300,
300 van arribar, 300, jo vaig fer un càlcul a l'inici,
La platea, podríem dir, si està plena,
plena,
250.
A més, totes les llotges...
I si estan les llotges...
Tot ple.
300...
Jo recordo quan es va fer la presentació del Cascarot, que també es donava en un moment polític molt determinant, i que va venir en Carot Rovira, el Vicent Partal... i el president surt el nom, el d'Esquerra, el
Benac?
No, el president, el
Ricard Bonell, Puigcercós?
No, l'expresident, vaja, no em surt.
Esquerra, el...
No, home, és un senyor gran, ara...
Jordi
Carbonell, que va venir també, i escolta, era, estava tot de gom a gom, perquè sí. En aquell moment polític també era un moment sí. Històric, en aquell moment, bueno, era quan començava aquesta Catalunya que ara tenim aquí, no?
Sí,
sí. I la Unió fa goig quan està plena.
No, i tant, però una cosa que es va entreveure, que ja se sabia, però ho va posar més de manifest, és tot l'entramat intel·ligentíssim que s'ha fet políticament arreu del món, que això seguirà increixent, amb el Diplocat, amb aquest col·lectiu Wilson. Aquest home resulta que és doctor en ciències polítiques per la Universitat de Harvard. És catedràtic de política a la Universitat de Princeton. Aquest home té un... Les converses que pugui tenir ell amb els alumnes, amb els grans personatges del seu entorn, escolta, estan creant un treball que és la negació del que estan fent les ambaixades espanyoles al resta del món.
Està fent un treball que és l'únic que pot conduir,
home,
que és el que estic dient sempre, som i serem si altres sí, volen.
Això es fa,
si altres volen. I els altres que han de voler són els que estan a fora.
I, llavors,
i els que estan a fora són els que han de fer la influència per dir, senyors, facin el favor de posar-se en ordre i vegin que això no pot anar d'aquesta manera. I ara continua una vegada perquè nosaltres volem, i a més ens interessa. I a més ens interessa.
Sí.
I totes les grans multinacionals que estan instal·lades aquí. A veure, el 60% de les empreses franceses que estan a Espanya estan a Catalunya. El 70% de les empreses d'Alemanya que estan a Espanya estan a Catalunya. La majoria d'inversió de la Xina està a Catalunya. Home, està claríssim. I, per tant, això ha d'influir d'aquesta forma. Si, a més, com va passar ahir, des d'aquí es fan coses perquè, efectivament, això s'avanci. Sí, però jo torno a repetir-ho. Això tot just comença.
Sí. Però, esclar, és que, precisament, per això, si tot just comença, imagina la de coses que es poden fer, que es poden dir.
Però una cosa, a veure...
D'aquí al 9 de novembre, eh?
No estem convençuts els quatre que no hi haurà consulta? És a dir, que el govern espanyol no la permetrà i
no,
que
no,
això
no,
és un moviment, és un moviment bàsicament per a unes plebiscitàries?
Això és la part de l'estratègia.
Sí.
No, però ho dic...
No, sobre això volia dir...
Ho dic perquè la meva lectura és...
Sí.
Òbviament, la pregunta és complicada, complexa, a més obren la porta a una solució que és si no...
Que portarà
que no
molts
saps
problemes,
què és,
eh?
Exactament,
problemes.
Perquè em pregunto què és el si no. Aleshores, no creuen que els partits catalans han dit... Bàsicament ens rebentaran la consulta, més val que anem tots junts, és igual, pactem la pregunta, perquè si haguéssim preguntat si ens agrada la cervesa rossa o negra, també ens l'haurien parat la consulta, pel sol fet de consultar, més val anar allà, passar la pilota al contrari, fer el moviment d'escacs, i això comportarà una ruptura que desembocarà a unes eleccions plebiscitàries, que aquí no m'imagino el govern espanyol aturant unes eleccions plebiscitàries, que vol dir, bàsicament, convocar eleccions al Parlament i que la gent es presenti en un punt de declaració unilateral d'independència. Jo ho deixo aquí perquè per mi aquesta és la lectura.
Jo estic estic d'acord amb això. El que passa és que, a veure, la consulta, pensem que no es farà. Atesa l'actitud espanyola, sembla més lògic de pensar que no es farà. Catalunya pot fer, llevat que passi una cosa, és a dir, que hi hagin unes pressions internacionals a Espanya que l'obliguin a acceptar aquesta consulta. Sembla una possibilitat molt remota.
Encara.
No perquè des d'altres països pugui haver-hi una certa pressió, sinó perquè els altres no sé si coneixen Espanya, nosaltres la coneixem. I, és clar, és allò de morir matant, no? I, per tant... no és la intel·ligència la que la mou, normalment sempre són les vísceres, i les vísceres li diuen no, no, i no, i no, i se pongan como se pongan. Haurien de ser molt fortes aquestes pressions internacionals perquè finalment Espanya accepti tal, però com que això ja no depèn de nosaltres, aquestes pressions, sinó que depenen dels estrangers, vull dir, altres països, d'altres potències que puguin fer-ho, no em sembla malament el que hem fet fins ara, en el sentit de, tot i pensar que la consulta no es pot fer perquè Espanya la prohibirà i no crec que el govern de Catalunya es vulgui acollir al dret internacional i dir, malgrat tot, nosaltres la farem, que també seria una cosa interessant, perquè la imatge de la Guàrdia Civil retirant urnes, home, és una imatge que dona la volta al món, que no sé si beneficia a Espanya, no crec que a Espanya li interessi aquesta imatge, no? O un president de Catalunya empresonat, d'acord amb les lleis espanyoles, per desobeir la legalitat espanyola, que seria un altre. No m'imagino un Artur Mas darrere les reixes, no? com el president Companys. És a dir, no ho veig clar. Catalunya podria optar pel dret internacional i dir nosaltres la farem, perquè el que plantegem és absolutament democràtic. Només demanem que la gent pugui posar una papereta en una urna, i en un estat de dret, en una Europa actual del segle XXI, no és possible que algú ho impedeixi. Per preguntar sobre la independència o per preguntar, com deies tu, sobre les cerveses, perquè a Suïssa en fan cada setmana de referèndums i no passa res, no? Ara bé, de tota manera, suposant que no es faci, el protocol em sembla bé, és un protocol, perquè això que estem fent és, com es diu políticament, carregar-se de raons. Tu planteges una situació i dius no, i això no, i allò no, i no, i no, i no. I davant la imatge exterior, davant la imatge internacional, nosaltres estem seguint el protocol democràtic fil per randa i l'únic que trobem és un mur. Cops de porta, cops de porta, cops de porta. De manera que qui queda malament justament són els altres. Quan arriba el moment clau, és l'altre el que s'ha de justificar per què donar el cop de porta, quan tu, escolta, l'únic que planteges d'una manera pacífica, civilitzada i tranquil·la és poder posar una papereta en una urna. Això és molt fort.
Però és que d'aquí al 9 de novembre en passaran tantes de coses que cada vegada es posarà més en evidència Espanya al món. I arribarà un moment, i és molt possible, que sigui Europa que digui, escolteu, no té més remei que utilitzar que aquesta gent pugui votar, perquè és que en faran moltes de bestieses, eh? Tant de bo que arribessin un moment i que detinguessin el president de la Generalitat, perquè això seria un acte feixista completament, i això segur que Europa s'hi hauria de posar. No podria permetre que un membre que està dintre faci un acte com aquest, és impossible.
Jo no confio tant en fi.
Jo crec.
Jo penso que aquesta setmana passada hem tingut...
que el mes de maig hi ha eleccions noves a Europa, també.
Sí. No, però això és el que anava a dir, i compta amb nul. Jo penso que aquesta setmana hem tingut això, per una banda, ahir, i hem tingut tot el fenomen Mandela, que precisament és una demostració claríssima de què són les paraules i què són els fets.
I el que va dir el Rajoy de cara a Mandela?
No, a part del que el Rajoy... El de Rajoy és...
Tot el món ho ha reflexat, eh? Ja ha fet el que en diuen la xirigota de tot arreu, eh?
No, jo no em volia referir això, no volia arribar baixar tan baix. No, jo em volia referir precisament que tota la mort de Mandela i tot el que ha generat i els actes i tot aquella, mostra una vegada més que una cosa és la persona i la feina i el resultat del que va fer, i l'altra cosa és que una vegada ha aconseguit una fita que semblava impossible quan ell va començar i va sortir de la presó, al cap del temps els propis beneficiats teòricament de la seva acció s'han convertit en un poder absolutament corrupte. O sigui, és veure, malauradament, com hi ha una persona i un grup de gent amb una força moral terrible, fantàstica, que arriba a canviar una realitat que semblava impossible de canviar amb l'ajuda dels propis. Si en Declerc no hagués existit, que dic en Declerc, vull dir el que va suposar el partit que representava, no hagués pogut fer. Per tant, va haver una entesa que aquí no existeix, allà va existir. Però al final de tot aquest procés, el que ens trobem és un president actual del mateix partit del senyor Mandela, que és un corrupt absolut, que s'ha gastat 30 milions d'euros en fer-se una casa per ell, amb camp de golf, amb pistes no sé què... El que vull dir és que, malauradament, una cosa és l'ideari i inclús el que s'arriba a aconseguir a partir d'aquest ideari, i l'altra cosa és el que a continuació sempre hi ha un grup de gent que s'aprofita de la situació per fer-se seu allò que no havia fet.
Però l'objectiu Mandela segueix endavant, sí, i l'apartheid no s'ha tornat enrere.
D'acord. Però
no, allò que és un personatge.
No, però vull dir, el problema d'aquestes coses és que es mitifica tant que llavors un s'escapa de la realitat. I la realitat és la que és, per desgràcia. No? A mi m'agradaria que aquí passés una cosa similar. Jo discutia per escrit en una xarxa d'aquestes i deia, quan Catalunya sigui independent, i jo espero veure-ho, a Catalunya hi haurà xoriços. A Catalunya hi van blancs i negres, a Catalunya hi van rics i pobres, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí,
això,
sí,
és
sí.
Que, això és el que ha de dir com tota la gent. Quan Catalunya sigui independent, no anirem a un paradís, anirem a un país independent com qualsevol.
Però ningú ha dit que anirem.
No,
no, ho dic, jo no he sentit a ningú dir l'endemà de la independència aquí, la felicitat però, absoluta,
no he sentit
que lligarem els gossos amb les organisses.
Hi ha, gent, hi ha gent que està amb aquest allò. Bueno, jo que vull dir... No, sí, home, sí.
Val.
Dic, unes coses que... Ara, al marge de tot això, sí, és igual. Aquí el tema, per això dic, aquest és un pas més d'un procés que ha d'anar a un fi. I el fi és un, que és Catalunya independent, i punto.
Sí, bé, però escolta, d'aquí al 9 de novembre, què passarà amb el cas Gürtel i amb l'entramat del cas Bárcenas? Perquè això va endavant, eh? Imagina que surti el que ha de sortir, i que realment hi ha hagut una doble continuïtat, i que hi ha corruptes a dintre, i que el senyor, home... Això de cara al món cada vegada és més, el deixa més,
sí,
més
sí,
amb evidència.
En aquest sentit no hi ha dubte. No
bé, bé, home, bé, bé.
Jo crec que, de tota manera, clar, Nelson Mandela va canviar una situació terrible en el seu país, que era, doncs, bé, el tema racial. Allò va ser esfereïdor. El que va passar allà era esfereïdor. I realment el perdó dels negres és per posar-lo en un altar perquè hi havia barbaritats que costen molt de perdonar, eh? Moltíssim, perquè les vexacions, els crims, les tortures, va ser tan brutal, el menyspreu a unes persones pel sol fet de pertànyer a tenir una altra pigmentació. Nelson Mandela va canviar tot això. El que no podia canviar és la condició humana.
Clar.
I clar, com que no podia canviar la condició humana, fins i tot entre els seus, clar, és que els negres són meravellosos. No, de negres hi ha, doncs, com blancs, hi ha gent que és molt malparida i hi ha gent magnífica, i aleshores, clar, quan governin els negres Sud-àfrica serà un paradís. No, Sud-àfrica no serà un paradís, certament, clar, serà un país normal, amb negres corruptes i amb negres gent fantàstica, i hem de procurar que aquests corruptes, doncs, si els enxampem, els fotem a la presó i que governin, i si governen blancs, que siguin gent honesta, no? I gent noble. A Catalunya passarà, jo crec, això, exacte, passarà el mateix. Serà un país normal perquè la condició humana és la que és, i els catalans no som diferents de la resta del món. Tenim catalans corruptes i gent molt noble, gent honesta, que polítics honestos que treballen i que no pretenen enriquir-se ells mateixos, sinó fer un bé a la comunitat per la qual serveixen. El que hem de procurar és que els corruptes que ens surtin, sí, doncs els engarjolem.
El fet de voler ser independents vol dir que no podem estar en un estat que és corrupte de natural. Per tant, per més que passi, aquí han fet de corrupció. Però no ens podem comparar. Històricament, no ens podem comparar.
No, fixa't si no ens podem comparar, Jaume, fixa't si no ens podem comparar, donant-te la raó, que el cas més fefaent i d'actualitat que ara tens per això que estàs dient és la senyora Alicia Sánchez Camacho amb el seu advocat, que és un personatge feixista que va redactar justament la sentència que assassinava en Puigdemont.
I aquest advocat diu que està molt tranquil perquè allò era legal en aquell moment.
Exacte.
La legalitat, exacte, una altra vegada.
Exacte.
Ens tornem a trobar amb la legalitat.
Sí,
que per cert, l'apartheid també era legal a Sud-àfrica, ho dic, perquè clar, de legalitats...
És que matar jueus...
El PP diu que no ho seria.
I als Estats Units.
Clar, bueno, doncs això...
Matar jueus era legal, matar musulmans era legal, matar negres era legal, matar gitanos era legal. Que un negre no pogués viatjar en un autobús assegut mentre hi hagués un blanc dret, sí, era legal. És a dir, i anaves a la presó. La legalitat no significa res més que un estatus determinat en una societat determinada. Sí, sí. Aquella societat pot ser democràtica o dictatorial. La legalitat només és això.
Sí, sí, sí.
Ara,
és que el debat de confondre legalitat amb legitimitat i democràcia cansa.
Per això,
cansa, exacte, cansa. Per això, és qüestió de diccionari, cansa.
Imagina't el que cansarà d'aquí al 9 de novembre.
Però en el cas espanyol encara cansa més, si es pot dir, perquè resulta que aquesta legalitat sobre la que es basa qualsevol mena d'argumentació actual està feta, és una legalitat que el Partit Popular, és a dir, AP, en aquest cas Aliança Popular, no va votar en la seva majoria. O sigui que a sobre encara és més greu, perquè dius, tu estàs dient, seu sobre d'un pedestal, d'un silló, d'una butaca, que tu no vas fabricar, I tu ara resulta que estàs posant-te per sobre del bé i del mal a partir d'aquest moment. Però, sí, com és possible? Això és una demostració més clara de tot això. Jo deia que diu, el fet de que hi hagi lleis no vol dir que hi hagi democràcia.
Clar.
Hi ha països que tenen lleis i són absolutament dictatorials, s'atirien molt, i ara perquè hi hagi democràcia ha d'haver-hi lleis.
És que no hi ha país sense legalitat. Clar, tots els països tenen la seva legalitat. Jo, el meu pensament, humilment, la meva manera de pensar sobre aquesta qüestió, jo la tinc posada en una frase a la meva pàgina web, que és, quan la legalitat no és justa, és de justícia transgredir la legalitat. Perquè legalitat i justícia no són sinònims. Són dues coses, a vegades van juntes, a vegades sí, i a d'altres no. Per tant, quan la legalitat no és justa, és de justícia transgredir la legalitat. És que, de fet, és una obligació ètica i moral que té l'individu, la societat, una col·lectivitat, de transgredir aquesta legalitat quan la legalitat que predomina no és justa. I en aquest cas és el que ha de fer Catalunya. Hi ha una legalitat que no és justa i l'ha de transgredir. Si no, no serà lliure.
Més opinions?
Malgrat tot, em sembla que...
I marxarem ja, perquè és l'hora, eh? Vull dir que si voleu fer alguna cosa més, aprofiteu.
Ja fa temps que és l'hora.
Que la setmana que ve ja poseu cuet al cul, eh?
No, ho dic per si teniu alguna idea d'aquestes que volíeu buidar del PAP.
La setmana que ve encara el govern ha de presentar 5 fórmules diferents que puguin permetre que es faci el dret a decidir. Encara. Vol dir que aniran apurant una de l'altra i aniran dient no, però jo dic el mateix, ningú es podia imaginar que després d'aquest dia com ahir que va fer la pregunta el reste del món sortissin a primeres pàgines. Això pel Rajoy i pel govern és una bufetada terrible.
No, el 11 de setembre últim ja va
sortir. Sí, però ahir ja va ser definitiu. Pàgines, i espera't, i n'hi ha sortint,
i cada vegada sortim més.
Cada vegada, hasta la Xina en parlarà.
Fixa't el gran parany o la gran mentida sobre la qual basa el seu discurs del senyor Navarro, perquè ell diu que s'ha de fer una consulta legal, d'acord amb el govern espanyol, pactat amb el govern espanyol i també amb el Partit Socialista, que ja han dit Rubalcaba i Rajoy, que amb això van junts i agafats de la mà, i que s'ha de fer aquesta consulta es pugui fer. El que no diu és que el que no contemplen de cap de les maneres és que la consulta hipotètica que es fes contemplés la pregunta de si Catalunya ha de ser un estat independent. La consulta que diu que, d'acord amb la legalitat, s'hauria de pactar, hauria de ser una consulta doncs, que parlés d'altres coses.
És a dir, federalisme,
una singularitat, un estatus una mica diferent, etcètera, però res d'independent. És a dir, consulta sí, però no per parlar de si hem de ser independents o no. Aleshores, l'atzucat continua sent el mateix. Vol una consulta la qual no es pugui decidir el que ara hem de decidir. En definitiva, està en contra de la consulta.
Vinga, que hem d'anar a veure què cada setmana...
Doncs
ja no hi ha temps.
Jerónimo Stilton, no? Qui tingui nets o criatures.
Jerónimo Stilton és una versió... Aquí la van fer fa 2 temporades i mitja, si no m'equivoco, en català, i ara es fa en castellà.
Ah, sí?
Sí, aquesta és la versió castellana, que és el que està fent per tot. Hi ha uns personatges que venen aquí a la Casa de Cultura, que és el Mili Vanilli, que és un duo còmic, diu, però em sembla que són bastant divertits.
Farem vídeo des de Quap.cat, ho dic per qui no pugui anar, que anirem també a cobrir-ho.
Molt
sí.
Bé. I a mi el que m'agradaria dir és que a les Joventuts Musicals, a l'aula magna del Conservatori, presenten un duo de pianos el dissabte, el Mirona Bendaño, que és molt interessant.
Molt bé. Alguna recomanació més? Tenim un minutet. Cinema, alguna cosa que valgui la pena o ens comprem o lloguem un DVD?
No.
Va ser una pel·lícula de forma legal. Vull dir.
Una bona manera de passar l'estona seria, i d'enriquir-se, seria veient el vídeo de Cugat.cat sobre la conferència del senyor Boix.
Moltes gràcies,
que,
Víctor.
No, que va donar, i qui no ho tingui, a més pot agafar de TV3 a la carta un programa de la sèrie Singulars on s'entrevistava el senyor Boix parlant de totes aquestes qüestions, i aleshores ho feia de manera molt gràfica, també amb PowerPoint, explicant ets i uts dels beneficis de ser un estat independent.
Ja, amb alguna recomanació? No?
I els 12 anys d'esclavitud, no? No. Els 12 anys d'esclavitud és una pel·lícula que s'estrena avui.
Ah, sí? No la fan.
Bueno, jo que recomano, però ja no hi ha temps perquè està tot venut, és el diumenge, s'estrena una obra en el Born, dirigida per Pere Planella, escrita per Sergi Sandre, no?
Bé, s'estrena. Bé, home, fan però... representació.
Sí, 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 però sí, sí. De fet s'estrenar.
Aquest diumenge i el vinent, és veritat.
Hem de marxar, em sap greu, eh? Jaume, Eduard i Víctor, fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Bon dia.